I quan passen 9 minuts del punt de les 11, per tant encetem la segona hora dels dimarts del Sant Cugat a Fons, ja ho sabem, toca parlar de música, i avui ho fem amb el professor i músic Xavier Blanc. Molt bon dia, Xavier.
Molt bon dia a tothom.
I ho fem avui per parlar del tercer concert,
sí,
del cicle de música 60 a Victòria.
Sí, a vegades parlem de concerts
que vindran,
i en aquest cas parlem d'un concert que ja va passar, i en parlem perquè va ser un concert molt bonic i que vam enregistrar.
Qui van ser els autors d'aquest concert?
Els intèrprets, els que hi van participar, és una barreja d'estudiants de l'escola, de nivell, que donen cos en aquesta iniciativa que va començar ja fa el curs passat, i que aquí en vam dedicar
en vam fer
un programa que es diu Entre Departaments, i això vol dir que s'agafen de diferents departaments i de diferents aules de l'escola, i participen gent que ha seleccionat una comissió a proposta del professorat, de formacions que ens semblen, o solistes, o formacions que ens semblen molt interessants pel seu nivell o per la seva aportació artística en aquell moment. De manera que aconseguim un nivell de qualitat que permet que aquest concert d'estudiants estigui inclòs a dintre d'aquest cicle 60 Victòria.
Un cicle que encara no s'ha acabat.
Un cicle que encara en parlarem, perquè hi haurà alguns concerts que també ens donaran peu a intervencions aquí al programa. I aquest, tal com vam fer el curs passat, m'agradaria que el plantegessin com un petit menú degustació, un petit tas, perquè evidentment no ens dona temps per escoltar grans fragments, mereixeria molt la pena, però no ho podem fer, però sí que ens dona peu a fer petites reflexions de tipus de com percebre l'escolta del que es va poder gaudir en allà, una petita anàlisi de què és el que estem escoltant a cada moment.
Aquest 9 de febrer... A l'Aula Magna.
A l'Aula Magna.
Amb un públic nombrós que va poder gaudir d'aquesta música.
Es va omplir l'Aula Magna. A veure, això té una mica de truco, perquè quan hi ha estudiants, doncs això arrossega...
La mare i els avis.
I tots els companys i companyes que volen gaudir d'això, no? Però es crea un ambient molt, molt bonic, i hem de dir que els professors estem molt orgullosos del nivell que hi ha, perquè estem parlant de gent molt jove, que ara no podria dir les edats exactes de cadascun dels intèrprets, perquè no ho vaig investigar, això, però estem parlant de gent que potser de 12, 13, 14, 15, el gruix deu estar entre els 14 i 15 anys.
Per tant, són joves intèrprets.
Són joves intèrprets.
Però no per això menys talentosos.
Molt talentosos. A més, jo sempre insisteixo amb una característica, és que la majoria d'ells estan fent batxillerat, amb tot això...
Amb la
feina que comporta. Llavors, vull dir, hi ha gent que ha tocat aquí, que estan preparant el treball de recerca, que ja veuen a l'horitzó la selectivitat, és a dir, que és una vida complicada per mantenir la disciplina...
Un sacrifici,
el sacrifici que demana el mantenir un alt nivell d'exigència amb l'instrument. Si voleu, comencem amb el tast.
I tant, per tots aquells que no van poder gaudir o els que vulguin repetir.
Això mateix. Doncs vinga, comencem. Anem a escoltar i després en parlem una miqueta del que escoltem.
Què és el que estem escoltant?
Estem escoltant a la Mercè Roig i a la Martina Solivelles, amb les flautes de bec, tocant una peça de Telemann. I aquesta peça, de la qual van tocar un andante i un allegro, que ara passarem a escoltar, es caracteritzen per tot el tipus d'escriptura que utilitzaven en aquella època, al segle XVIII, els compositors, amb molt de contrapunt, és a dir, amb melodies... que fan els diferents instruments que s'imiten l'un a l'altre, amb notes que a vegades són les mateixes o a vegades a uns intervals de diferència i que sempre sonen bé, i és realment una tècnica molt que necessita molta pràctica per part del compositor i molt, molt enginyós. I a vegades això es va combinant d'una manera tècnicament molt complexa.
Per tant, no és fàcil interpretar el que estem sentint.
No, perquè a més tu estàs, és com si tu estessis tocant, perdona, si estessis parlant i sentis, saps com hi ha el rebot i tu sents, sí, i tu sents a l'altre que et
que
sents a tu mateix
més tard,
més tard,
no?
O més endavant, doncs això és una mica el que passa. I ara si escoltem l'Allegro, això ho podem percebre d'una manera molt evident.
Imagino, Xavier, que requereix molta concentració també tocar una peça.
Requereix molta concentració. És, en realitat és, és com un cànon.
Exacte, però, sí.
Com quan
el
cànon del Fra Geroni, i tots un bal darrere de l'altre. Uh-huh. El que passa que aquí això és una cosa com molt més complicada de dur. I és
el
molt interessant.
Vegades, si et despistes
sí,
un moment...
I aleshores això, el músic ha de tenir molta atenció en tot el que és el contrapunt. Perquè t'has de concentrar molt en la teva partitura, però també has de fer que coincideixi, amb la del costat. No abandonem el barroc, perquè la peça que va continuar va ser de Johann Sebastian Bach i la va tocar la Isabel Lamens amb el violí tot sol. Bach componia per infinitat d'instruments, com també ho feia Telemann, i que eren compositors molt prolífics. En aquest cas va escriure una sonata, la número 1 en sol menor, de la qual sentirem el començament de l'adagio, i són peces d'una dificultat extraordinària. És molt difícil plantar-se sol amb el violí a dir tot el que Bach va escriure en aquí. De fet, aquestes peces, que formen part d'un recull de 6 sonates i partites, és un recull llarg, hi ha un violinista que es deia George Ionescu, un violinista importantíssim, que ho va qualificar com l'Himalaya dels violinistes.
Per tant, que és complicat.
És complicat. És a dir, que quan tu t'havies d'enfrontar a interpretar això, realment era com pujar l'Himalaya.
Era fer un 8.000, eh?
Era fer un 8.000, exactament. Passem a escoltar una miqueta.
Anys de pràctiques necessiten per interpretar una peça així? A part del talent,
molts, a part del talent,
depenent del talent de cadascun.
Reflexió interessant, perquè...
No tothom, amb molta pràctica,
exacte,
té el talent necessari.
Exacte, té el talent.
No?
Molts anys. Normalment aquí la gent està començant amb sensibilització als 6 anys, als 7 anys, hi ha gent que s'incorpora més tard, és a dir, que si aquí estem parlant de gent que tenen 15, doncs imagina't, és a dir, que potser porten 8, 10 anys tocant el violí, tocant
la flauta... I dedicant-hi moltes hores.
I dedicant-hi moltes hores, i aquí volia fer una... una petita reflexió que té a veure amb el fet de la cultura. És a dir, que una cosa és passar-te moltes hores fent una cosa i l'altra és passar-te moltes hores fent una cosa que està molt allunyat del que és la teva cultura habitual. És a dir, que no n'hi ha prou amb sensibilitat, no hi ha prou amb la tècnica instrumental, sinó que el que estem escoltant aquí és joves que s'estan endinsant amb uns procediments estètics que són molt antics, molt antics, i que no tenen res a veure amb la música que ells escolten habitualment, perquè escoltaran el seu pop, el seu rock, música clàssica també, però ni a casa seva ni a les escoles aquesta és la música que s'escolta.
No és el que escoltem quan posem a la ràdio,
o
quan
estàs al cotxe,
això,
que no vol dir que hi hagi casos aïllats, no? I aleshores, l'esforç per part del professorat i per part de l'alumnat d'anar assimilant els molts diferents estils, perquè no s'interpreta de la mateixa manera Telemann que Bach, que Vivaldi, que si ja passem a Mozart, a Haydn, que si passem a Beethoven, etc, etc, i què dir de la música contemporània, que és molt complexa en la seva escriptura i en la seva interpretació. Aleshores, jo penso que és molt interessant des del punt de vista de respecte per la cultura, pel patrimoni cultural del passat, això que s'està fent, perquè costa tant llegir el Tirant lo Blanc amb la llengua original,
doncs
com interpretar
Bach. Doncs seria el mateix exercici
amb
la música.
El que passa que ells ho van fent, van endinsant-se, els professors els anem guiant i arribem a aquests resultats que fan propi un llenguatge que a priori seria molt llunyà.
Molt antic. Com si escrivíssim nosaltres, o llegíssim en veu alta,
això mateix,
una obra escrita, al segle XVII o XVIII.
Exactament el mateix. El mateix. Les dues peces que escoltarem ara són peces molt interessants. Ahir parlava amb la Marta Rodrigo, que ja va venir ha vingut en un parell d'ocasions aquí al programa, que és la professora de cant de l'escola, i estava molt orgullosa de que s'hagués pogut fer això, perquè és un...
era un repte?
És inèdit, sí, era un repte, perquè és molt difícil trobar cantants del nivell que puguin aguantar el repte, o afrontar el repte de cantar a capella sense instruments, mantenir les afinacions i fer un repertori difícil com és el repertori del Renaixement coral. I aquí s'escoltarem ara una peça de Praetorius, que era un compositor de finals del 16 a principis del 17, alemany, que era organista i era constructor i era teòric i llavors això és música que es cantava a les esglésies i llavors és molt bonic el clima que s'hi crea.
Quantes veus componen el que estem escoltant, Xavier?
El que estem escoltant és l'Andrea Agustín, soprano, la Georgina Ansaldo, alto, el Jordi Ferrer, tenor, i el David Gómez, baix. És a dir, que són quatre persones.
Donaria la sensació de més amplitud.
Clar,
eh?
Però això és el tipus d'escriptura. És a dir, que aquesta sonoritat coral la fa el fet de que estigui escrit d'una determinada manera i estigui interpretat d'aquesta manera. És a dir, que el clima que es crea és un clima molt de música sacra, a l'església, molt bonic. Molt bonic.
Realment molt
va
íntim,
ser
també.
Molt íntim, va ser un moment realment molt emocionant de poder escoltar això a l'Aula Magna. I després vam passar a escoltar una peça de Juan de l'Encina, que era un compositor i escriptor que es dedicava al teatre, a la poesia, a l'època dels Reis Catòlics a Espanya, i que va escriure molts poemes que ell mateix musicava. I això també és una música molt bonica i molt suggerent. Passem a escoltar aquesta peça que es diu Mi libertad en sosiego.
Intèrprets que escoltem ara són els mateixos que la peça anterior?
Sí, són els mateixos, van cantar dues peces, i et dic que és un moment especial, no només en el concert, sinó a l'escola, perquè ja arribar a tenir cantaires que puguin afrontar aquest tipus d'aquest nivell i d'aquest repertori, perquè veig que, a més, molts, alguns d'ells són cantants, però com a segon instrument, o que toquen un altre instrument i a més fan cant, és a dir, que aquí hi ha gent...
Que no es dediquen únicament al cant.
Al cant, i que a més tenen edats molt diferents, perquè aquí pot haver algú que tingui més de 40, amb algú que tingui 20 i pocs, és a dir, que... I això és una manera d'amalgamar les veus molt, molt bonica.
Té avantatge aquell cantant que a més té un instrument?
No ho sabria dir-t'ho, això potser aquesta resposta seria, te la podria donar millor la Marta, la professora de cant. Jo no ho sé. És veritat que és molt interessant quan toquen diferents instruments. No molts, perquè llavors la cosa es diversifica massa i pots acabar tenint un dèficit d'estudi d'un dels instruments, el que seria el principal.
Allò, tocar masses pals per resoldre-me cap, no?
Però, exacte, però sí que... nosaltres ho considerem molt interessant i, de fet, a totes les escoles actualment sempre hi ha el concepte i assignatura de segon instrument o instrument secundari. De fet, a l'escola superior tothom fa un instrument secundari. I això enllaça una miqueta amb una reflexió que fèiem ara a micròfon tancat, de que el Juan de l'Encina, que componia, però també era poeta, era un gran autor de teatre, i que en el Renaixement això era molt comú, també ho era molt comú amb els instrumentistes, és a dir, que molts d'ells tocaven molts diferents instruments, cantaven, componien, era una cosa molt rica. I amb l'especialització, sobretot a partir de finals del Romanticisme, la cosa es va anar canviant, i ara es demana una hiperespecialització tan gran que resulta molt complicat de mantenir un alt nivell d'exigència amb un sol instrument, amb un instrument.
Amb
llavors
un instrument.
És molt difícil de compaginar-los.
Haurem de tornar al passat, potser, haurem per recuperar aquestes joies.
Podem tornar al passat amb la següent peça, que és exactament d'aquesta època, que diem, de l'Enric Granados, un zapateado. El zapateado era una peça, era una dansa que...
Flamenca?
Flamenca, sí, i que, tal com diu, era per fer sorolls
amb els peus i les sabates,
i llavors el Granados, que va escriure moltes peces inspirant-se en el repertori popular, doncs va escriure aquest zapateado que ara escoltarem interpretat per la Sílvia Rossell al piano.
Un zapateado interpretat.
Primer per Granados, que en va fer la seva pròpia versió. Hi ha zapateados molt coneguts, el compositor i violinista Sarasate també té un famosíssim zapateado.
Per violí?
Per violí. I sí, llavors hi ha molts zapateados, és una cosa que es va... Són aquestes coses que venen del segle XVI, del segle XVII, que després es perden i en un moment determinat doncs hi ha compositors o hi ha èpoques que els agafa per alguna peça d'aquestes característiques. El zapateado és un d'ells. Aquest zapateado forma part de les sis peces que va escriure Granados, que era un preludio, una añoranza, uns ecos de la parranda, una vascongada, una marxa oriental, una zambra, un zapateado, tot això. I, bueno, llavors això és un costum que tenia en aquella època d'agafar tot el que tenia de la cosa folklòrica, de la cosa hispànica i que ens servien...
Perquè ve d'aquí, no?
D'aquí.
Els gitanos i els andalusos i seria l'origen.
És aquest l'origen. Fem un salt en això i passem a sentir una peça del David Popper, que és un compositor que va escriure molt per violoncel perquè ell era un excel·lentíssim violoncel·lista, però també era molt bon compositor. I va escriure moltes peces, era un compositor txec, i va escriure moltes peces relacionades amb el violoncel. Això era una cosa que a finals del romanticisme, i a finals del romanticisme, aquest senyor va morir a principis del segle XX, però és llenguatge molt romàntic, es feia molt, és a dir, que hi havia els propis instrumentistes que es llançaven a escriure peces pel seu instrument. Va escriure altres peces, també, però molta cosa per violoncel. I en aquest cas estem parlant d'una tarantel·la. La tarantel·la també és una altra d'aquestes danses que esperen a l'origen d'on ve.
No ho sabem, d'on, quin és el seu origen.
Hi ha diferents versions sobre d'on ve la tarantel·la. N'hi ha una que és bastant, diguem, insípida com història. Seria que ve d'una dansa que es va posar de moda o es va crear a Tarento, a Itàlia, en una ciutat italiana.
Com lògic, no?
Com lògic. I després n'hi ha una molt espectacular, si vols, que parla de la taràntula. I seria
l'animal,
l'aranya i la seva picada. És a dir, que quan t'ha picat una taràntula, que és un verí molt potent, aleshores figura que antigament hi havia gent que saltava molt per fer circular més ràpid la sang, perquè sí, això figurava que
contribuïa a la cura
d'això. Llavors la tarantela vindria d'una necessitat de bellugar i tocar una dansa que faci que el personatge es bellugui molt
ràpid.
Però no està demostrat que això sigui així.
És el que sentim de fons ara, Xavier? Quin origen ens quedaríem, doncs, de la tarantela?
Mira, a mi m'agrada més el de la taràntula, és molt atractiu.
Jo m'hi afegeixo, també.
I suposo que l'Esteve Vila, que és el violoncel·lista que va interpretar aquesta peça, acompanyat, en aquest cas, no per un alumne, sinó per una professora que va tenir moltes ganes de participar i de barrejar-se aquí en aquest món
adolescent,
que és l'Anna Maria Cabrera, i que van interpretar de manera extraordinària aquesta tarantela.
Ell al piano, eh?
Ell al piano, sí. L'Esteve Vila al violoncel i l'Anna Maria Cabrera al piano. També vam fer un acostament que sempre intentem que hi sigui cap a la música contemporània. Perquè la música contemporània és una música complicada d'interpretar i complicada d'escoltar. I en aquest cas, el representant va ser el Salvador Brotons. Salvador Brotons, que és director, flautista, compositor, editor, i és un músic molt important actualment en el món de la música catalana, que hi surt contínuament, doncs aquí va participar com a compositor amb un duo de flautes, Opus 11. Un Opus 11 significa que això ho va escriure quan ell era molt jove.
11 és l'edat?
No, 11 és el número d'obres. L'Opus 1, l'Opus 2, l'Opus 11, ara no sé per quin número d'opus, però vull dir, és un compositor molt prolífic, vol dir que l'Opus 11 ja ens dona una noció
de
que eres de les seves primeres, que abans només havia compost 10 obres. I aquí la Julieta Balas amb la flauta de travessera i la Clara Sorolla també amb la flauta de travessera van interpretar aquest duo de Salvador Brotons. Thank you.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Per ser l'Opus 11.
Per ser, exacte. No? És molt bon compositor, el Brutons. I en aquesta peça, és molt curiós perquè aquí hi ha dues flautes travesseres. La primera que hem escoltat eren dues flautes dolces. I els procediments que utilitza el Brutons són molt semblants en els que utilitza Telemann, havent-hi passat un munt d'anys. És a dir, que ell utilitza també molt el contrapunt, utilitza també aquesta pregunta-resposta,
aquest diàleg,
aquestes veus que es van solapant. És molt interessant com els compositors contínuament utilitzen coses noves, perquè són compositors de temps presents, però...
Amb 3 o 4 segles,
sí,
no?
Sí, però amb recursos com el contrapunt, que no s'ha perdut mai. És a dir, que un moment o altre el compositor sempre acaba tornant a...
Utilitzant aquests recursos de tota la vida, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, sí. I parlant de compositors així de contemporanis, a vegades els compositors o els músics el que fan és agafar repertori d'altres compositors i fer-ne un arranjament.
Una altra opció.
Una altra opció. I això ho han fet els compositors al llarg de la història, ja ho feia Bach, es feia antigament, ho fa tothom. I a l'escola tenim compositors o professors que també els agrada molt fer això. I aquest és el cas de la peça que escoltarem ara, que és el Dolce de Coco, que això és una peça d'un compositor que es deia Jacob de Bandolin, que és un compositor brasiler que va viure a principis del segle XX, va morir l'any 69.
I és proper,
és proper, és bastant contemporani. I llavors, aquest professor que va fer un arranjament és l'Anna Britz, que és professora de la nostra escola, i que va fer un arranjament d'una peça que és molt coneguda d'aquest compositor brasiler, que és el Dolce de Coco, i ho va arranjar perquè ho poguessin tocar el Bruno Anton amb la flauta travessera, la Laura Martí amb el violoncel i l'Anna Demski amb el piano.
Quina harmonia entre aquests tres instruments.
Sí, fantàstic. Està molt ben pensat fer-ho per aquesta... Això normalment es tocava amb flauta, guitarra, instruments com el cavaquinho, com la mandolina. És a dir, eren formacions molt relacionades amb la música popular, que al Brasil és una música molt, molt...
Molt arrelada.
Molt arrelada i amb molt nivell des del punt de vista harmònic, des del punt de vista rítmic, és a dir, que és música molt difícil d'interpretar, malgrat ser música popular, cosa que moltes vegades passa. A vegades hi ha una idea de la música popular com una música fàcil respecte a la música clàssica. I no,
res més enllà
casos,
de la veritat.
Exacte. I en aquest cas, doncs, l'Anna el que va fer és agafar aquesta peça, que està plena de síncopes, també de contrapunts, amb harmonies molt, molt suggerents, i em va fer una versió que la veritat és que va agradar moltíssim. I ens acostem ja al final del menú d'avui.
D'aquest menú degustació.
D'aquest menú degustació, amb dues peces de Sergei Rachmaninov, que és un dels compositors de referència, sobretot pel que fa al món del piano. Perquè és un dels pianistes més importants de principis del segle XX i, de més, un compositor del final del llenguatge romàntic també capdalt.
Aquest moment de transició?
Sí, és un moment ja en el que comencen a abandonar determinats tics romàntics per començar a treballar en altres direccions. I en aquest cas escoltarem l'Albert Mestre i el David Moral amb piano a quatre mans, perquè Rachmaninov va escriure moltes peces per piano a quatre mans. La primera que escoltarem és un vals que sona així. Thank you.
era el primer vals.
Aquest és el primer vals, això forma part d'una peça que té sis... Sí, o sigui, d'una obra que té sis peces de Rachmaninoff i que, curiosament, per casualitats de la vida, torna a ser un opus 11. És a dir, que
carai,
igual que el Brutons, això és una casualitat, i que segurament ens dona aquesta informació. És a dir, és una obra de joventut de Rachmaninoff. I l'última peça que va cloure el concert és un scherzo. L'scherzo també té una llarguíssima tradició en el món de la música. En realitat, scherzo vol dir broma, juguesca.
Sí, en italià.
En italià. I ha donat peu a tota una nissaga de peces relacionades en el món de l'scherzo.
Satíriques, podríem dir d'alguna
manera. Satíriques o desenfadades o senzillament que hi ha algun pensament del compositor en clau de broma o en clau senzillament d'alegria i de passar-s'ho bé. I és el cas d'aquest scherzo de Rachmaninoff.
Que havíem arribat al punt i final en un moment, de la peça.
Sí. Bé, doncs amb aquestes notes vam anar cloent el concert i anem cloent
també la secció.
La secció d'avui. Ja veus que hem passat per molts moments de la història de la música, per moltes diferents maneres d'enfocar l'escolta, de gaudir de la música.
Per molts instruments,
per molts
també.
Instruments, de veure el món de l'harmonia, el món del ritme, el món del contrapunt, el món de la subtilesa interpretativa.
Un viatge,
i tot això de la mà de gent molt jove que fan que tot això sigui possible a la nostra escola.
Per tant, com a conclusió podríem dir que hi ha un futur prometedor a l'escola.
Hi ha un futur molt prometedor. No sé si quan s'entén per prometedor es relaciona amb la música com a professió.
Més complicat.
Això és més complicat, però actualment...
Com a talent.
Quina
professió no té
professió
problemes,
no té problemes, Però en tot cas com a talent, com a desenvolupament de la sensibilitat i de la cultura en el nostre municipi, per dir-ho així, i amb voluntat d'exportar-ho arreu, això sí, perquè... Són gent que tenen molt llarg recorregut, és a dir, que encara els hi queda fer...
Tan sols els primers passos.
Clar, els que vulguin fer després acabar, primer han d'acabar el grau professionalitzador i després han de fer el grau superior, després els postgraus, els màsters...
Queda camí per recórrer.
I queda molt camí per recórrer, sempre de la mà del teu instrument, del teu professor, de les partitures, i anar fent.
Molt horitzó per davant i una matèria prima... Boníssima.
Molt bona, molt bona. Podem estar els santcugatencs molt orgullosos.
Ja ho saben, més concerts encara del cicle
sí,
de 60
Victòria. Sí, els anirem
veient,
en queden encara alguns, que els anirem glosant a mesura que vagin apareixent.
Doncs tothom convidat a gaudir-ne. Ja han pogut fer aquest tastet, dèiem, aquesta degustació gastronòmica amb la música.
Espero que us hagi agradat.
Moltes gràcies, Xavier. Fins la propera.
Fins la propera. Gràcies a tots.
Sant Cugat a fons.